Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'Ajuntament de Sabadell continua endavant amb la seva aposta decidida d'ampliar el parc d'habitatge públic. El consistori acaba d'adquirir prop d'una quarantena de pisos del BBVA procedents de desnonaments d'un total dels 800 que l'entitat té a Sabadell. La regidora d'Habitatge, Glòria Rubió, ha apuntat a qui aniran adreçats aquests pisos en règim de lloguer social.
Estem treballant en atendre, no?, aquesta demanda exclosa de la que hem anat parlant, que no serien persones que estiguin en situació d'emergència social amb els criteris del reglament de la mesa d'emergència, però sí que són persones que tenen moltes dificultats per accedir a l'habitatge.
El consistori té previst adquirir-ne més a través del dret a tanteig i retracte fins a arribar a la setantena. En total s'invertiran 6,5 milions d'euros. Així encetem el Notícies Migdia d'aquest dijous 29 de novembre.
Titulars.
Dia de vaga a Catalunya. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. El sector de l'ensenyament s'atura avui per reclamar que es reverteixin les retallades en el sector. Manel Pulido, de Comissions Obreres, n'ha parlat avui al programa Al Matí.
El que no es pot permetre és que hi hagi recuperació econòmica i que aquesta recuperació econòmica no reverteixi en la ciutadania. Ha de revertir en la ciutadania amb uns millors serveis públics i ha de revertir en les persones que garantim aquests serveis públics, amb les persones que, malgrat les brutals retallades de l'austeritat extrema que han aplicat els governs tant a Madrid com a Catalunya durant aquests anys, una gent que hem mantingut la qualitat dels serveis públics.
Pel que fa als metges, continua l'estira i arronsa entre els facultatius i el Departament de Salut. Manuel Monteagudo, representant del Sindicat de Metges de Catalunya, es queixa que només es parli de l'atenció primària i no es tingui en compte les reivindicacions de la sanitat concertada.
La huelga se ha acomodado tanto por la primaria como por la concertada hospitalaria y primaria y parece que solo se negocia en el ICS y en la atención primaria del ICS.
Metges de Catalunya avisa que la vaga, que ja porta 4 dies, ha col·lapsat les urgències de l'Hospital Sabadellenc.
El disquet de la Marató, amb més accent sabadellenc que mai.
No només perquè el produeixen noms destacats de la música local, com el productor Ángel Lacalle, els germans Ten o Jordi Cubino, sinó perquè també hi participen artistes de la ciutat, com l'eurovisiu Manel Navarro. Lacalle n'ha parlat al magazín Al Matí.
I a més dels germans Ten, el Manel Navarro, tenim un altre productor, a més, molt internacional, com és en Jordi Cubino, que enguany li han donat també el Premi Llatí a la trajectòria musical per la seva trajectòria durant aquests últims 40 anys, no? Amb la qual cosa, és a dir, hi ha molt sabadellenc, hi ha una discogràfica també sabadellenca, com és el cas de Picap, que cada any col·labora amb nosaltres i que aquest any aporta una jove promesa, que és el de Berbiello, que ho fa amb la Barcelona Soul Choir, i que canten un tema que és Més que la meva sang.
El disc de la Marató es posa a la venda aquest diumenge. Els diners recaptats aniran destinats a la investigació contra el càncer.
El Sabadell s'enfrontarà aquest diumenge al millor visitant del que portem de temporada.
L'Hércules, co-líder del grup tercer amb 27 punts, en suma 14 lluny del Rico Pérez i només ha rebut 2 gols en contra. En parlarem a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. 14 graus a aquesta hora al centre de la ciutat. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, hem començat aquesta jornada força freda i encara mantenim aquest ambient fred ara mateix amb temperatures més baixes que les d'ahir al migdia. Tot i això s'han d'anar recuperant, encara podran pujar un parell de graus i en general el que notarem és que avui sí que hi haurà més núvols, per una banda alts, però també alguns de mitjans. Aquests de mitjans han d'anar en augment de cara a aquesta tarda i especialment cap als Terres de l'Ebre, cap al Camp de Tarragona o bé cap a la zona del Pirineu. Molts núvols però que no han de deixar pluges, però sí que indiquen que arriben canvis i aquests canvis arribaran de cara avui al final del dia o bé també al llarg del dia de demà. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació del transport públic. Javier Arjona, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments, afectades diverses línies d'autobusos per manifestacions pels carrers del centre de la ciutat de Barcelona. TMB està optant les mesures i els desviaments necessaris per mantenir el servei amb la màxima regularitat a les línies que gestiona. D'altra banda, recordeu que l'R4 de Rodalies de Catalunya circula per via única entre Terrassa i Manresa, amb un tren per hora i sentit. Els dies feiners es reforça el servei en hora punta amb transbordaments per carretera des de Manresa per enllaçar amb el tren a Terrassa. Durant els treballs de millora, també hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal, a línia R8 de Rodalies. La resta de línies de transport públic circulen sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els diferents operadors. Això és tot el moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Molt bon dia. I ara us expliquem les incidències al trànsit que hi ha a aquesta hora. Per exemple, comencem a la ronda de dalt, on ara mateix hi ha un carril tallat entre Via Augusta i la Vall d'Hebron en direcció al nus de la Trinitat a conseqüència de l'avaria d'un vehicle. També es produeixen retencions entre Pedralbes i Sant Gervasi en direcció al nus de la Trinitat, després doncs, que hi hagin hagut algunes aturades al tram de Guinaueta a Horta en direcció al nus del Llobregat. I també s'ha reobert la ronda de dalt en els dos sentits. Ara aquestes aturades afecten el tram de Guinaueta a Horta.
La notícia del dia.
Nova acció per ampliar el parc de lloguer social a la ciutat. L'Ajuntament ha comprat 36 habitatges per la via del dret a tanteig i retracte per fer créixer el parc d'immobles públics. Les adquisicions s'han fet triant entre 800 immobles de la ciutat oferts pel BBVA a la Generalitat de Catalunya provinents d'execucions hipotecàries. En total, s'han invertit 3.400.000 euros en fer aquestes compres.
Els 36 pisos adquirits estan repartits per tota la ciutat i han costat una mitjana de 100.000 euros cadascun. A més, l'Ajuntament també destinarà 170.000 euros a rehabilitar-los perquè estiguin aptes per viure-hi. La regidora d'Habitatge, Glòria Rubió, ha anunciat que la meitat d'aquests immobles es destinarà a l'emergència social.
La voluntat en la que estem treballant és que aquests habitatges, el 50% es destinin a la mesa d'emergència directament, perquè, com tothom sap, el registre de sol·licituds d'habitatges d'emergència és un registre que hi ha una quantitat important de persones sol·licitant-lo i hi ha una demanda important en la que també estem compromeses a anar dotant aquesta borsa dels habitatges que necessiti la ciutat.
L'altra meitat es destinarà al lloguer social per persones que no estan en situació d'emergència però que tenen importants dificultats per accedir a un habitatge. El tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández, destaca la importància d'aquestes compres.
El que estem fent amb aquest augment del parc d'habitatge, el que volem fer és, evidentment, augmentar aquest parc per donar més recursos, intentar incidir en la regulació dels preus de lloguer a la ciutat, garantir l'accés i la permanència a l'habitatge, garantir la propietat pública del sòl i també garantir que els habitatges seran sempre de lloguer.
La fita de l'equip de govern és arribar als 70 habitatges comprats a través del tanteig i retracte amb una inversió de 6.500.000 d'euros.
Continuem parlant d'habitatge, però sobre un cas molt diferent, perquè l'Agència de l'Habitatge continua tancada en banda davant l'opció de tirar a terra i construir de nou 170 habitatges dels Marinals amb malalties estructurals. Tot i el front comú entre l'Ajuntament i els veïns per reclamar un informe extern que determini quin és l'estat real dels immobles, l'organisme dona validesa a un estudi fet per tècnics de la Generalitat que rebaixa el mal estat dels blocs.
El director de l'ENS, Jaume Forn, és conscient que els pisos dels Marinals arrosseguen alguns problemes, però rebaixa la gravetat dels mateixos. Per això la seva postura passa per rehabilitar-los i no pas per enderrocar-los i aixecar-los de nou, tal com s'ha fet en els últims anys amb 600 habitatges més al del barri afectats per aluminosi.
Els nostres informes tècnics, a més, parlen d'imports molt petits, per la rehabilitació de tots aquests habitatges. El seu dia parlaven de 30.000 euros pel conjunt, Com ens hem de gastar 18 milions d'euros en enderrocar-la i construir-la de nou?
Per tot plegat, Forn rebutja l'elaboració d'un nou informe extern per conèixer l'abast real de la problemàtica, tal com ahir exigien el consistori i els veïns en una roda de premsa conjunta. És més, dona per bo un estudi elaborat per tècnics de l'administració i afegeix que si s'ha de fer cap altre informe, aquest ha d'anar a càrrec del Col·legi d'Arquitectes.
estem absolutament convençuts del nostre informe, que a més el signen tècnics de l'administració, que a més han vist milers de pisos en situació de luminosi, no? I per tant, si no és el nostre, que per nosaltres ja és bo, l'única institució, perquè és que no hi ha una altra, no? Perquè és un tema d'arquitectura, això, i per tant, l'única institució que hi ha a Catalunya amb neutralitat i amb prestigi suficient com per fer-ho, que a més ho fa amb altres actuacions contencioses. Quan un jutge té un dubte, demanen moltes vegades dictàmens pericials al Col·legi d'Arquitectes i ho fa de la mateixa manera.
Els veïns continuen mantenint que els habitatges es troben en molt mal estat, amb problemes de carbonatació i oxidació, una situació que els ha obligat a apuntalar 5 immobles en els últims mesos, una actuació que han assumit de la seva pròpia butxaca.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
I la situació d'Esmarza a 2 dies perquè es facin efectius els 43 acomiadaments previstos a l'ERO i a 4 dies per la vaga dels treballadors serà ben present al ple municipal d'aquesta tarda. Serà la recta final de la sessió a través d'una moció presentada per Ciutadans per evitar la pèrdua de llocs de treball a l'empresa concessionària de la neteja i la recollida d'escombraries i per garantir la qualitat d'aquest servei.
Coincidint amb el ple, els treballadors d'Esmarza han convocat una manifestació aquesta tarda. Arrencarà a les 5 des de les oficines de la concessionària a la plaça de la Concòrdia i acabarà a la plaça Sant Roc. Enmig d'aquest clima, el ple també es debatran altres qüestions. Per exemple, es tractarà la primera moció presentada per una entitat sense la necessitat que la signi cap partit polític. En aquest cas, la porta Can Capablanca en nom de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que vol instar el govern municipal a ampliar el parc públic d'habitatges fins al 30%. Rosa Paisa és portaveu de la plataforma.
Presentem la moció del 30% perquè entenem que les administracions locals han de tenir un paper actiu per augmentar aquest parc públic i que aquest parc públic ha de venir de les propietats privades, que al final són els agents que mercantilitzen amb l'habitatge i que, per tant, creen aquesta situació d'emergència, no?
Des de la PA també demanen que algunes zones de la ciutat es declarin àrees de conservació i rehabilitació. Per últim, aposten per la creació d'una taula d'habitatge per fer el seguiment d'aquesta moció.
I més enllà de les mocions, també es debatran qüestions com l'adjudicació del contracte de serveis d'atenció domiciliària.
Finalment serà l'empresa Accent Social que es farà càrrec d'aquest servei fins al 2020 amb possibilitat de prorrogar el contracte 2 anys més. L'Ajuntament hi destinarà un import de pràcticament 11 milions d'euros, xifra que suposa una ampliació del pressupost per tal de prestar 20.000 hores d'atenció més que en el moment actual.
Notícies migdia.
I la setmana de mobilitzacions de la funció pública ha sumat avui al professorat de primària i secundària. Ahir la comunitat universitària va començar una vaga motivada per les males condicions laborals del professorat associat i per l'augment de les matrícules per part de l'alumnat. Avui s'hi ha afegit tot el sector, que no descarta continuar les mobilitzacions si les seves demandes no són escoltades. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Reivindicacions com ara millorar les condicions laborals de la plantilla de docents, canvis com les retallades fruit de la crisi econòmica no s'han revertit, malgrat que el PIB està augmentant un 2%. Per això demanen més inversió en educació, la qual permetrà millorar el servei, com ara reduir la ràtio d'alumnes per aula o les hores lectives. Manel Vázquez és delegat del sindicat majoritari en ensenyament, l'USTEC.
En quant a les hores lectives, que en primària abans de la crisi estaven en 18 hores, van passar a 20, en l'acord del 17 van baixar 19 hores i encara està pendent de baixar una hora més lectiva a 18. I en primària de 25 hores s'ha revertit a 24 i estem pendents de baixar a 23 hores lectives.
També demanen que se'ls retornin les pagues extra dels anys 2013 i 2014. Manel Pulido, delegat de Comissions Obreres.
Podem ser conscients de que en un any serà complicat que ens els tornin, que és quan nosaltres el volem. Volem ja aquestes pagues, però en tot cas ja negociarem. Però el que no podem acceptar de cap de les maneres són 13 anys aconseguir recuperar aquestes pagues 13 anys després d'haver-nos-les robat. Això sí que seria aguantar un insult directament a la cara i això no ho podem tolerar.
L'aturada d'avui ha estat convocada pel sindicat USTEC, el de professorat de secundàries PEP, COS i la CGT. El seu delegat, Josep Lluís González, afirmava que s'ha triat aquesta data per situar-se enmig de les negociacions dels pressupostos, per aconseguir que es torni a invertir en nivells anteriors al del 2008.
La vaga és l'eina més potent que tenim els treballadors i les treballadores per aconseguir coses i que si es convoquen és per alguna raó. I evidentment aquesta vaga es convoca en aquesta data, a més, per intentar incidir en els pressupostos i perquè es pensa que tindrem incidència, que aconseguirem coses.
Els tres sindicats consideren que ja és hora de posar fi a l'austeritat i no descarten noves mobilitzacions si no se'ls escolta. De fet, el dia 12 de desembre ja hi ha una altra vaga convocada, en aquest cas de tota la funció pública.
I els incidents més destacats de la jornada de vaga s'han produït a la Universitat Autònoma de Barcelona. Uns 300 alumnes s'han quedat a dormir a la Facultat de Lletres i aquest matí han tallat els accessos al campus de Bellaterra amb contenidors i altres elements del mobiliari. Per segona jornada consecutiva demanen que redueixin les taxes universitàries en un 30%. I per la seva banda, els professionals de la sanitat protagonitzen avui el quart dia de vaga. L'Institut Català de la Salut i el Sindicat Metges de Catalunya han acostat posicions després que el govern hagi promès una injecció de 100 milions d'euros per a la sanitat pública. Tot i això, el delegat de Metges del Sindicat Metges de Catalunya al Taulí, Manuel Monteagudo, assegura que se senten enganyats per l'ICS, ja que aquest encara no s'ha assegut a negociar millores als centres d'atenció primària i als hospitals concertats.
Metges, infermers de CAPs i hospitals tornen a sortir al carrer en una nova jornada de mobilitzacions. Després de tres dies de manifestacions i inclús de certs moments de tensió, l'ICS i el sindicat han acostat posicions després d'intenses reunions. Un dels acords als que han arribat és la injecció de 100.000 euros que permetrà ampliar la plantilla a 200 metges en els centres públics. Per altra banda, però, Manel Monteagudo assegura que des del Taulí se senten traïts per la falta de negociacions sobre el sector concertat de la sanitat.
Lo único que se está negociando es con la primaria del ICS. No sabemos exactamente estos 100 millones para quién es. Yo al menos no lo sé. Lo que sí que estoy seguro es que no se ha abierto una mesa de negociación en la sanidad concertada, hospitalaria y primaria.
El doctor també ha alertat sobre la situació precària que viu al Taulí, on assegura a hores d'ara hi ha 60 pacients pendents d'ingrés per falta de llits.
A les 8 de la mañana de hoy había 60 pacientes pendientes de ingresar en urgencias, que no tenían camas para ingresar, porque no hay camas, porque no hay altas. Aparte de el número indeterminado, de momento no sabemos con exactitud el número de cirugías que se han aplazado, y sí, seguro que hay miles de consultas que no s'han atendido y que se tendrán que ver cuando se atienden.
Monteagudo ha afirmat que demà seguiran de vaga i no ha descartat futures mobilitzacions si no s'arriba a un acord. El doctor també ha fet una crida a la ciutadania i els ha demanat que només acudeixin a l'hospital si és totalment necessari per evitar més col·lapses al servei d'urgències.
És una informació de l'Helena Molist. Passem a altres notícies en format més breu. Una intoxicada per fum arran d'un incendi en un habitatge al carrer Castellà del Vallès, a la Creu Alta.
El foc va començar la tarda a la cuina sense afectar cap altra zona. L'acumulació de fum, però, va obligar els serveis d'emergències a evacuar la propietària del pis, una dona de 45 anys, a l'Hospital de Sabadell.
D'altra banda, i a la nit, un incendi en un habitatge del carrer París va cremar el quadre elèctric. El foc va deixar sense servei la resta de veïns de l'edifici.
Una dona de 51 anys va haver de ser traslladada al Taulí per intoxicar de fum.
Cremen tres contenidors en les últimes 24 hores.
El primer ahir al matí a la plaça Laietana, Covadonga, que va afectar parcialment un contenidor de residus. Els altres dos van cremar al vespre a la Ronda Orient i van quedar completament calcinats.
Nou atropellament al centre de Sabadell.
Un turisme va atropellar ahir al vespre un jove de 16 anys al carrer Tres Creus amb carrer Concepció. Els serveis d'emergència es van traslladar el noi fins a l'Hospital de Sabadell per fer-li una primera valoració.
I Consum obre avui a Sabadell un nou supermercat.
Està situat a la carretera de Prats, a la Creu Alta, i és el tercer establiment de la cooperativa que té a la ciutat. L'obertura de la nova botiga ha permès crear una trentena de llocs de feina. Entre les particularitats de l'edifici hi ha que és ecoeficient, és a dir, que consumeix fins a un 40% menys d'energia que un supermercat convencional. El nou Consum de Sabadell compta amb 1.250 metres quadrats de superfície i l'horari d'atenció al públic és de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 de la nit, i ofereix una trentena de places d'aparcament gratuïtes. També disposa de servei de compra a domicili.
10 minuts per arribar al punt de les dues. La tradició nadalenca més sabadellenca ja és aquí. Les diverses entitats de la ciutat ja tenen els cartrons a punt, les guixes encarregades i les garrafes a punt de sonar. Aquest cap de setmana arrenquen els quintos del Ciervo i de l'Urpí, dos dels més emblemàtics de la ciutat. Però també es consoliden els de l'Associació de Veïns de Covadonga, el Club Natació Sabadell i el del Casal Can Capablanca.
Si anem per ordre, demà estrenen temporada el Ciervo del barri de Gràcia i l'Hotel Urpí a la Creu Alta. El seu director, Josep Urpí, explica que per aquest Nadal tenen preparades diverses novetats, sobretot pel que fa a les col·laboracions amb altres entitats sabadellenques.
La idea és això, és que també hi hagi projectes i que hi hagi entitats de Sabadell que siguin representades aquí al Quinto i que puguem ajudar-nos tots una mica, no? Vull dir, doncs el Sabadell doncs, es col·laborarà doncs, amb entrades, amb algunes samarretes firmades, vull dir, hi haurà coses de merchandising del Sabadell i d'altres entitats aquí a Sabadell, com pot ser el Prolassa, que és d'uniformes, pastisseries, hi ha de tot. És una barreja de molts col·laboradors que entre tots ho fem i molt bé.
A Can Capablanca el Quinto es reserva fins al dia de Nadal, mentre que l'Associació de Veïns de Covadonga, ubicats al Club Natació, s'estrenen el 9 de desembre. Com en la majoria de casos, els dies dedicats a les sessions de Quinto seran les vigílies i els festius. El president de l'entitat, José Luis Fernández, assegura que és una tradició vallesana que té el futur garantit.
El Quinto està viu i jo diria que més viu que mai. No? Veiem que no és una cosa que ha quedat per gent gran, sinó que la gent jove ve amb nanos, el fet de que els nanos també vinguin, tot i que no paguen la partida, però estan visquent el Quinto, no? I que hi posen numerets i això, és part de la nostra cultura, si més no el Vallès és una cultura important i per tant doncs, n'hem de treure aquest fruit cultural, no?
A part d'aquests quatre quintos més grans, diverses entitats petites, com agrupacions culturals, associacions de pares i mares i entitats socials, organitzaran les seves pròpies sessions de quinto, sempre amb el doble objectiu de recaptar fons i mantenir viva la tradició.
Alegries.
Molt contents perquè això reflexa una vegada més que el club segueix creixent.
Tristeses.
Una mica tocat. Les coses han sortit com han sortit, però ja està.
Sorpreses.
De cop i volta, quan van acabar de perdre, es diuen que retiren, perquè s'han de retirar.
Satisfaccions.
Te dona molta confiança per jugar, per tindre el valor.
I també decepcions.
Porque es que no acertamos. Y nos falta pues, la punteria.
L'esport és com la vida i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Ja saps què faràs aquestes vacances de Nadal? Torna al taller de ràdio musical Kids FM.
Hola, t'agrada la música? T'agradaria presentar les teves cançons preferides com un autèntic locutor de ràdio?
Sí!
Doncs t'estem buscant a tu.
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som.
Kids FM t'ofereix l'oportunitat de que agafis el micro, escollis la teva música i que ensenyis a tots què ets capaç de fer i de dir.
Kids FM et vol ensenyar a fer ràdio. Què podem dir? Com ho podem dir? I el més important, tu ets el protagonista, tu ets la veu de la ràdio.
Descobreix la màgia de la comunicació, gaudeix de la música des de la cabina de ràdio. Tu tens el control de l'estudi de Kids FM.
Ens encanta la música, ens encanta fer ràdio, però el que més ens agrada és compartir totes aquestes sensacions amb tu. Ara és el teu moment.
Amb Kids FM la ràdio serà teva, la ràdio la faràs tu. Kids FM,
t'estem buscant a tu!
A partir del 27 de desembre, juga i aprèn ràdio musical amb Kids FM. Inscriu-te al web de Sabadell Ràdio L'Art.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
6 minuts per les dues informacions d'àmbit més general. La DGT prohibirà anar en patinet elèctric per la vorera Àlex Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. La Direcció General de Trànsit està preparant un nou reial decret que inclourà la prohibició d'anar amb patinet elèctric per la vorera. A part, també establirà un límit de velocitat per a aquest vehicle, 25 km per hora. Aquest nou decret s'hauria d'aprovar l'any que ve, coincidint amb la regulació que s'està implantant a nivell europeu per catalogar aquest nou tipus de vehicle.
I aquesta notícia arriba l'endemà que es conegués la primera mort confirmada d'un vianant atropellat per un patinet elèctric.
Els fets van passar l'agost passat a Esplugues del Llobregat. L'anciana de 92 anys va morir pocs dies després de ser atropellada per dos joves que conduïen un patinet elèctric. Així n'ha informat el consistori, que ha explicat que el cas es troba en mans de la justícia.
El govern espanyol vol obligar els treballadors a fitxar a l'entrar i sortir de la feina.
El Ministeri de Treball i Foment vol acabar així amb les hores extres no remunerades. Per aconseguir-ho, vol obligar tots els treballadors a fitxar cada dia, a entrar i sortir de la feina. Les empreses hauran de guardar les dades durant 4 anys i posar-les a disposició de l'Inspecció de Treball i Seguretat Social. Si no les faciliten, seran sancionades. De moment, tot plegat és només una proposta de modificació de l'Estatut dels Treballadors que ha d'arribar al Ministeri dels Sindicats.
I en àmbit laboral, també us expliquem que les dones a Espanya no poden tenir més fills per falta de conciliació i de diners.
Una enquesta revela que les dones d'entre 35 i 39 anys tindrien més fills si gaudissin de condicions laborals més bones.
En política, el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, no pensa dimitir pel cas Abengoa.
La Comissió Nacional del Mercat de Valors l'ha sancionat amb 30.000 euros per haver utilitzat informació privilegiada com a conseller de l'elèctrica per vendre'ns un paquet d'accions de la companyia el 2015. Una operació que es va fer just abans que Abengoa presentés el concurs de creditors. Borrell atribueix les peticions de dimissió al fet que hi hagi obert un procés electoral a Andalusia.
I la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, emplaça el president Quim Torra i les formacions independentistes a donar suport als pressupostos generals de l'Estat per revertir les retallades socials.
En una setmana marcada per les mobilitzacions de funcionaris i estudiants als carrers de Catalunya, Calvo ha insistit que cal treballar amb els problemes de Catalunya com ho fa el govern espanyol.
I acabem, el Senat dels Estats Units impulsa la retirada del suport militar a l'Aràbia Saudita.
Els senadors aposten per sortir de la guerra del Iemen com a càstig de Bin Salman i la seva vinculació amb el crim del periodista Jamal Khashoggi dins del consulat saudita a Istanbul el 2 d'octubre passat.
I us ho dèiem en començar, aquest diumenge arriba el disc de la Marató.
La contraportada.
Compte amb mi, quan la força es fon, no s'ensorra el món, jo sóc aquí. Que demà al matí em tindràs a mi, no has de patir. Seré al teu costat fent més sols el camí.
Des de fa 14 anys, l'Acció Solidària de Televisió de Catalunya s'acompanya de la música per recaptar més fons per una causa solidària. Un treball discogràfic que cada any té molt accent sabadellenc. Els germans Ten hi participen des del principi i també hi ha la feina del productor Jordi Cubino, que enguany ha estat guardonat amb el Premi Llatí d'Or per la seva trajectòria, a més del director Aleix del projecte, que és el sabadellenc Àngel Lacalle.
Exactament, però no són els únics, Núria, perquè també hi ha davant del micròfon el Manel Navarro o la Marina Prades, sabadellenca d'adopció que fa duet amb Oriol Pedrós. El cantant, que va representar Espanya a Eurovisió, ha confessat que li fa molta il·lusió participar en aquest projecte. Són declaracions al programa Al Matí.
La veritat que era una cosa que, bueno, jo veia cada any, i cada any deia, hòstia, em faria moltíssima il·lusió formar part del disc de la Marató, perquè sempre havia vist artistes de primer nivell dins, i sobretot perquè sempre per causes solidàries i tal, doncs em feia moltíssima il·lusió, i la veritat que hagi arribat per fi ja hagi sigut aquest any, a mi la veritat que m'ha fet molt feliç.
Estic plorant a la foscor.
El disc inclou noms de primer nivell com Jorge Drexler, Pablo Alborán, Jaume Sisa, Judit Niederman o el fenomen d'Operación Triunfo, Aitana. Àngel Lacalle, director del disc, ha coordinat 18 estudis i més de 500 persones implicades en aquest disc de la Marató. Un treball que combina gent jove amb artistes consolidats, molts d'ells que podem escoltar-los ara en català.
I seleccionen cançons que tenen molt a veure amb la Marató i que estan a l'entorn i que comporten ítems de la Marató. D'aquesta selecció en surt una selecció final i a partir d'allí triem els artistes que la puguin cantar. En molts casos sí que tenim cançons d'artistes concrets, com aquest, per exemple, de tres catalans que només havien cantat en castellà, com és el cas del que estem escoltant, que és l'Álvaro Soler, o el mateix sabadellenc Manel Navarro, o la Casa Laitana, una altra catalana, que només cantaven en castellà.
Enguany el programa dedicarà la Marató televisiva al càncer.
Sí.
Marxem. Doncs amb el disc de la Marató sota el braç, tanquem avui el Notícies Migdia, un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Ara arriba tota la informació esportiva recollida a l'Hotel Suís. Recordeu que aquesta tarda, a partir de les 5, hi ha ple municipal, un ple que podreu seguir a través del web de Ràdio Sabadell, així com també la manifestació dels treballadors d'Esmatza, que comencen a la seu de la companyia Aleix Macià, que finalitzarà a l'edifici consistorial. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.